o tenies completament la llibertat absoluta de fer el que tu volguessis?
Jo crec que van donar tres directrius molt interessants. Una, que no fos una cosa que quedés diluïda a la plaça. La plaça és un espai imponent i, per tant, qualsevol cosa que es faci ha de tenir una certa entitat. Per tant, les mides d'aquest pessebre havien de ser importants i compactes. Dos, que hi haguessin les tres escenes principals del pessebre tradicional, que són els pastors, el naixement i els reis. I la tercera era que... Ostres, la tercera no me'n recordo. Me s'ha molt buidat.
Esperem que l'hagis complert.
Està a les bases, eh? Sí, 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 crec que sí.
En tot cas, el pessebre convencional estava descartat, eh?
Clar, jo és que quan me diuen pessebre tradicional penso, ostres, és com pessebre tradicional a la plaça Sant Jaume, que és una plaça enorme, hauria de ser un pessebre com el que hi ha a Marès i llavors quedaria perdudíssim. Llavors, també s'ha de tindre en compte que, com que sóc escenògraf, és molt important la relació que ha de tindre la instal·lació que fem amb l'espai on està. I ha de dialogar, no se l'ha de menjar ni un ni l'altre, és a dir, ni el pessebre s'ha de menjar a la plaça ni la plaça al pessebre. Llavors, per això té aquestes dimensions i aquesta proposta com una caixa escènica de tamany real, perquè de fet és una caixa escènica que podria ser un escenari real.
Déu-n'hi-do.
Doncs Mireia, no volia acabar amb la pregunta que he començat fent-li avui als tertulians, si ella em posa de pessebre a casa.
Ostres, jo tenia el meu exmarit, és italià, li agradava molt posar pessebres, i jo li feia una miqueta la guerra i li feia raves darrere del naixement amb clics de fa mòbil i es va enfadar molt.
Imagino que era el pessebre tradicional,
final,
no?
Sí. Ah, sí, molt tradicional, sí, 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 sí.
Carai, i ara imagino que no em fas, ni amb clips de Playmobil ni res, eh?
No, jo a casa ho tinc tot molt blanc, sense quadros, sense res, que tot li estic vinculat al món de la cultura, de les arts, i llavors quan estic a casa necessito estar tranquil i amb harmonia. No?
Parets buides.
Sí, blanc, bueno, no blanc, sinó un blanc càlid, que és més acollidor, però sense molta cosa.
Ignasi, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta
doncs
experiència. No sé si tens pensat passar més dies per aquí a veure què diu la gent o ja, mira,
no,
te n'oblides.
No, sincerament, i ja... no, ja he fet la feina i ara, abans de que em tirin ous, me'n vaig, que ja m'han amenaçat per aquí.
Gràcies, Ignasi, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Mireia, hi ha molta gent, o què, a aquesta hora?
Doncs mira, quan hem començat...
Il·luminat, no?
Quan hem començat a parlar hi havia prop d'un centenar de persones aquí a davant d'aquest pessebre i ara s'ha diluït més i potser hi ha una vintena de persones, més o menys.
Bueno, també és una miqueta... És l'hora de sopar ara, no? Que la
sí,
gent
fa fred.
Ja va tirant cap a casa. Fins quin dia hi és?
Fins al 5 de gener, la nit de Reis, és l'últim dia que es pot venir a veure aquí aquest pessebre a la plaça Sant Jaume.
Imagina't, Dolors Camats, bona nit, eh?
Hola, bona nit.
Ja l'has anat a veure, eh?
L'he vist aquest migdia. I he passat a la plaça Sant Jaume.
Què t'ha semblat?
A mi m'ha agradat molt i és realment la mida és espectacular, no? I impressiona. També t'haig de dir que he arribat a la plaça Sant Jaume i arribava una manifestació, hi havia els cartells penjats de la Generalitat de Nadal o de, però també els de l'Ajuntament i els llaços vermells i el pessebre i era com una explosió d'activitats. Però a mi m'ha agradat.
Sí, eh? Anava a dir, què hi ha a la plaça? Això que ens deia ara la Dolors, hi ha unes etiquetes, crec, unes targetes penjades a la façana de la Generalitat, uns arbres a la façana de l'Ajuntament, què més hi ha?
Sí, doncs ara mateix la Generalitat i l'Ajuntament estan il·luminats de vermell pel Dia Mundial contra la Sida, que això no té res a veure amb el Nadal, però sí que és veritat que els dos edificis estan il·luminats de color vermell. Llavors la Generalitat té unes estrelles penjant per la façana i unes targetes, i l'Ajuntament té uns abets petitons de Nadal a les finestres que donen aquí a la plaça Sant Jaume, il·luminats també i de color vermell.
Carai, I
també hi ha un arbre molt gran, oi, amb un racó de la plaça...
Sí, està a tocar del carrer Jaume I, fa 15 metres d'alçada i està format per diversos abets d'entre 2 i 5 metres muntats així l'un sobre els altres i queda bastant xulo perquè té una il·luminació així daurada i vermella i verda i fa pampallugues i fa Nadal.
Sí, que, Dani, t'estan entrant unes ganes d'anar a plaça Sant Jaume. A veure tota aquesta barreja, no?, de pessebre, cartells, arbres vermells, l'arbre aquest compost d'abets petits.
Li passarà com a mi, al Dani, que li acabarà
de la casa.
De l'Ignasi.
Mireia, gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.
Bé,
que vagi bé.
Bona nit.
Doncs ja per Carnestoltes no vull saber què fan.
No, però a veure, és veritat el que deia l'Ignasi Cristià, que també, mira, m'ha semblat curiós que es digui Cristià de cognom, precisament qui ha dissenyat el pessebre, la veritat. No, que digui això, que hagi de ser un pessebre que tingui una presència dins la plaça, perquè si no, amb tota aquesta competència que té al voltant...
Avui que no s'hagués vist, ja et dic que era apabullant tot el que hi havia. Però a mi m'ha agradat, i t'haig de dir que crec que ell s'ha deixat una quarta escena, que és el caganer, que és molt típic i tradicional del...
Sí, l'ha explicat la Mireia, l'ha explicat... Sí.
Per això dic que...
Sí, ell no ho ha dit, és veritat.
Però
no
que sí que hi és i que està, i ha de ser...
No l'he sabut veure, jo, la caganera.
És una caganera.
És
la caganera.
Si mirant-ho a l'esquerra, és una caganera.
És un extrem, és un extrem.
A l'extrem esquerra, just.
De fet, es pot confondre perquè hi ha una senyora a la gatzoneta que també ho sembla.
Una noia llegint un llibre.
Potser està retallada aquesta imatge que estic veient ara i no la veig, però vaja. En fi, va, que fem una pausa, que si no el Dani se'ns enfadarà.
No,
i ara
ja
parlarem una mica de política, que ja li agrada més. Una pausa i tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta. Els dies 2 i 3 de desembre, 14a Fira de Nadal i 12a Mostra de Cava Corpinat i Vins Escomosos d'Escó. Avança't a Nadal passejant a la fira comprant productes de proximitat, tallers amb els més petits o pujant a atraccions. Tasta el cava de les 17 caves representades amb tastos variats de quilòmetre zero. Més info a escoturisme.cat. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des de l'antena Tren Lab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró, amb motiu del 175è aniversari del tren Barcelona-Mataró. El diumenge 3 de desembre, a 10:45, un programa per commemorar la primera línia de tren de l'Estat, Barcelona-Mataró.
També coneixerem a fons l'antena Tren Lab, l'acceleradora d'empreses de Renfe per impulsar la innovació tecnològica.
Diumenge 3 de desembre, a partir de 10:45, Via Lliure, amb Xavi Bundó, des de l'antena Tren Lab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
RAC 1.
El meu nom és Bel Soler i tinc 53 anys. I aquest vers el va escriure el meu tiet Ramon. Com que sóc tan petitona i no coneixo ningú a res més del món... Només...
Aquest Nadal, RAC1 puja dalt de la cadira. Envia'ns el teu vers amb una nota de veu al 618-897-485.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9 i 8 minuts, deixem de parlar del pessebre, i segur que el divendres que ve trobo una altra excusa per encolomar-vos el tema de... No, divendres que ve no, que és festa. No,
el següent però ja és Santa Llúcia.
El 15...
Ja, podem parlar de Santa Llúcia, no? Exacte. Que ens sembla l'inauguració...
Sí, ja l'heu posat... Ah, perquè això no us ho he preguntat. Sí. Quan el poseu?
Al pont.
Sempre pel pont.
Jo l'altre dia em van dir que fins al pont no el podia posar.
Jo l'he posat per Santa Llúcia, no? I quan és Santa Llúcia?
El 13 de desembre.
El 13 de desembre.
El que passa és que per qüestions pràctiques...
El poses pel pont.
Jo el pont, sí.
Jo no
i fins a la
no
Candelera, no?
Fins a la Candelera.
Sí. Passebre, Candelera. Això sí que, això sí
quan
que
no, és la Candelera?
No ho hem fet mai a casa.
El gener... Quins anys de gener, no?
Febrer. Dos de febrer.
Ah, sí, anava a dir, el 2 de febrer és la Candelera.
Imagina't.
Allà agafen pols, al passebre.
No? Sí, però, això és
si el cuides...
I que t'ocupa una part d'allà del menjador...
A veure, passebre. Passebre, no plaça Sant Jaume.
I la bolsa la vas regant una mica, la vas...
No poseu riuet i aquestes coses, no? Ah, sí, eh?
Riuet, molsa, tot.
El riuet és paper de plata.
No. Ni molsa natural ni paper de plata.
Molsa natural sempre.
Passebres sostenibles.
Perdó, Sílvia.
Aigua no potable.
Sílvia,
no,
què feies tu al riu? Aigua de debò?
Que és broma.
Ah!
Home, vas a la fira, compres una font que tingui un riuet, fas
correcte,
un...
Correcte, això. Va, vinga, mira, de Betlem anem fins a Ginebra, perquè...
Que també és un pessebre, això de Ginebra.
Sí,
ja m'ha lligat tot.
Estem pendents d'aquesta reunió, que en principi ha de ser demà, entre l'Òscar...
Entre el PSOE... del pessebre ha sigut molt aluc.
A veure, reunió entre el PSOE i Junts, Ja sabeu, armatisme al voltant d'aquesta reunió, sí que sembla que se sap qui faria de verificador, que seria aquesta Fundació Henri Dinant. Hi ha hagut alguns moviments aquesta tarda a Ginebra, ens explicava abans el Lluís Tovar en directe que s'ha vist a Míriam Nogueras arribar a la capital suïssa, també a Santos Cerdán per part del PSOE. Míriam Nogueras, que no ha dit absolutament res, en canvi, Santos Cerdán no és que hagi dit gran cosa, però l'han enxampat, crec que a l'aeroport, i ha dit això.
Confirmamos que habrá reunión mañana, entonces.
Hay reunión mañana, ya se enterarán cuando sea, ¿no?
¿Y nos darán el nombre del verificador también?
Muchas gracias. Mañana tendrán noticias, muchas gracias.
Sí, buen día.
És que just estàvem veient les imatges de Santos Cerdán a l'aeroport. Vaja, pràcticament aquestes declaracions que no ha dit res. Clar, no sé com veieu tot plegat aquesta reunió. Evidentment que s'ha de portar amb aquest secretisme. Sí que Santos Cerdán ha dit que demà en diran alguna cosa. No sé si veieu fins a quin punt normal que tot plegat es porti amb aquest secretisme, i també ho dèiem a la tertúlia, que hi va haver doncs uns mesos d'hermetisme, hi ha hagut potser 10 dies, si és que arriben, d'una certa treva, que parlaven, donaven alguns detalls, i ara al voltant d'aquesta reunió s'ha tornat a tancar absolutament la informació.
Oriol. Home, jo ho trobo normal que hi hagi una certa discreció en una negociació que, a més, és una mica etèria, perquè al final, diguéssim que la gran qüestió, que és l'amnistia, està més o menys pactada, i la resta de qüestions són molt complicades i molt complexes i no es resolen ni en un dia ni en dos. Per tant, jo crec que és certament lògic que hi hagi discreció. També és veritat que a Catalunya veiem les coses d'una manera... Jo també veig que l'ambient mediàtic i polític de Madrid, tant de les forces més de dretes, però també de forces més progressistes o de mitjans més progressistes, hi ha molta indignació amb aquesta discreció, hi ha molta indignació amb la qüestió de la mediació internacional. Suposo que des de Catalunya ho veiem com una cosa natural d'intentar que dos pols que estan molt oposats doncs es vagin acostant i vagin trobant fórmules d'acostar-se. Jo no ho veig estrany, la privacitat i la manera de treballar més o menys cautelosa i allunyada dels focus. El que passa és que també crec que serà molt difícil de mantenir.
De fet, quan encara s'estava negociant l'acord, les poques coses que deien, perquè deien molt poques coses a la recta final, quan ja estava gairebé segur que una de les clàusules o condicions seria el verificador, crec que va ser el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ja parlava de que aquest hermetisme o discreció seria de manera continuada com l'eix que pivotaria tota la negociació. És evident que una de les coses, si aquest acord, si les coses que s'han d'acordar, discutir, avançar, com diu l'Oriol, són d'una certa magnitud, la discreció ha de ser, i el silenci ha de ser com una premissa que no es pot saltar ningú. Crec que ha sigut aquest matí Marcelo Otamendi que deia que la primera negociació, aquella que va acabar amb la negociació d'ETA, és que ni tan sols se sabia el lloc on es feien. Com posant en molt evident i molt important que la discreció i el silenci ha de ser com a leitmotiv de totes les trobades.
I els ha funcionat.
Sí, no us anava a dir si creieu que l'objectiu era fins i tot que no se sapigués que era Ginebra, sí, ni que segurament hi hauria aquesta fundació fent de verificadora, no? Perquè s'ha sabut, els periodistes hi hem anat darrere, hem anat insistint aquests dies per veure si traiem alguna informació, no s'havia dit res, fins i tot ahir no estava clar si seria Ginebra, si no ho seria. En un primer moment vam dir dissabte Ginebra, i després no se sabia ni si era Ginebra ni si seria dissabte.
En principi el que s'havia acordat era que no se sabria en cap cas ni la ciutat, que la ciutat seria rotativa per Europa, ni la ciutat. Els negociadors en principi sempre seran els mateixos, tot i que es pot incorporar o sortir una persona, però en principi els equips negociadors es pretén que sempre siguin els mateixos. La ciutat no es podria saber i tampoc s'havia de saber. Volien nomenar com una mena de portaveu, sí, de la negociació, que fos el que, en cas d'haver de dir alguna cosa, no sempre, en cas d'haver de dir alguna cosa, sortiria després, a posterior, un cop la reunió s'hagués fet, o potser hagués passat dos dies. Aquest era com la planificació inicial de la negociació. És veritat que ja vam tenir alguna pista d'alguna mena de filtració estranya a l'entorn del PSOE, durant l'acord, que quan encara no havia sortit el Santos Cerdán a comunicar alguna cosa, ja es va filtrar part de l'acord. Era com com si alguna veu més díscola dins el PSOE volgués com boicotejar el procés, tot aquest procés com de silenci i de discreció.
Dani.
No, deia això, d'una banda, els ha funcionat. És a dir, si ens posàvem a les eleccions del 23J, semblava difícil que arribessin a un acord, són dos partits que efectivament no se'n refien l'un de l'altre, que són molt antagonistes, semblava que una amnistia era una cosa que ni estava sobre la taula, i tot això ha arribat, i ha arribat en part gràcies a aquesta discreció i sobretot en part gràcies a la necessitat que tenia el PSOE. Per tant, és lògic que es vulgui repetir la mateixa fórmula. I a més, crec que tots dos partits, però sobretot el PSOE, ara necessiten baixar 5 marxes. És a dir, ara porten una borratxera de pacte, diríem. Han de tapar, o sigui, controlar les conseqüències del que ha passat i fer que tot això acabi aterrant. Aquesta és la prioritat ara. Mm-hmm. És com baixar la pilota, que tranquil·litzar una mica les aigües. Per tant, això també demana discreció. El que sí que crec que és que per aquest mateix motiu és difícil veure avenços, i aquesta serà la dificultat. Combinar aquesta discreció amb la necessitat que tard o d'hora tindrà Junts, que segurament encara no la té, però tard o d'hora la tindrà quan se li acostin eleccions, les europees, les catalanes, de posar coses a sobre la taula, més enllà del que ja ha pactat. I aquí és quan començarem a veure, segurament, un canvi en les dinàmiques, un canvi en els discursos públics i potser un canvi també en aquesta discreció. Amb un altre afegit, i és que fins ara una negociació d'una investidura és una cosa que podies deixar en mans de molt poca gent. A la que en aquestes reunions s'incorporin aspectes parlamentaris, és a dir, avancem per aquí, a canvi em dones suport a aquesta llei, em dones suport a aquests pressupostos, i comencin a parlar de coses, de les
més
coses
del comerç, no?
Més tangibles, clar, tot això haurà de baixar els diputats. Haurà de baixar els diputats, els encarregats de negociar les lleis per part del PSOE, per tant, ja són, una cosa la saben més de 4 o 5 persones a Madrid al Congrés dels Diputats, ja la sap tothom. Per tant, això, a la que arrenqui la legislatura de bo i comença a veure aquestes coses, suposo que no.
I jo crec que hi haurà sobre la taula un cert calendari, eh? Perquè la cosa no es dilueixi en el temps.
Sí,
d'anar avançant, però que amb un calendari de 3 setmanes, 2 mesos, 3 mesos, hem de poder comunicar o haver arribat aquí.
El perill que té Junts és que li passi el mateix que li va passar a Esquerra, diríem, que també van començar fort fent aquestes negociacions entre partits i de cop ja no es convocaven, no se sap quan, perquè el PSOE no té cap interès, per entendre'ns.
Però saps què passa? Ho penso, però saps què passa? Que qui lidera per Junts poc té a perdre ja.
Sí, sí.
O guanyar. És a dir, jo crec que l'acord ha costat moltíssim. Aquí ho hem dit més d'una vegada, ha costat entre els dos partits i ha costat internament a cadascun dels partits. I, per tant, crec que totes les parts es cuidaran molt de no fer-ho malbé, perquè cap de les dues parts els interessa, no? És a dir, perquè internament també ha costat i té un cost també per explicar-ho ja no només internament en el partit, sinó en el propi electorat o en la pròpia no, gent que et pugui donar suport potencialment o a qui li hagis d'explicar com a ciutadans i ciutadanes. Per tant, no hi ha interès en fer-ho malbé. I la millor manera de preservar un acord, una negociació, és la discreció, perquè evidentment, ja ho explicava molt bé el Dani, anirà a ritmes diferents i anirà a trompicons, i hi haurà moments en què s'avançarà i moments en què no, i hi haurà moments en què serà impossible arribar a un acord i caldrà pactar la discrepància, i per tant tot això vol discreció, i la feina dels periodistes és perseguir que si hi ha alguna notícia, i la seva feina serà només anunciar quan hi hagi un acord, un avenç, i la resta intentar preservar-ho. Crec que això és el que veurem. I una altra cosa és, però crec que és completament diferent al que deia el Dani, és a dir, una cosa són les negociacions que ara, no? També ho deia l'Oriol, han generat moltíssima tensió, especialment a l'Estat, no? A dins del PSOE, al voltant del PSOE, i ja no diguem a la resta, però que a l'Estat hi ha com un malestar general, no? En molts àmbits, pel que ha suposat aquesta amnistia, i per tant tot el que tingui que veure, no? Amb un observador o amb un verificador internacional, el que tingui que veure amb el que alguns viuen com a concessions i altres viuen com a renúncies. Doncs és evident que voldrà aquesta discreció, i una altra cosa és quan la legislatura engegui, que aleshores sí que veurem debats que no sé, jo tinc una certa esperança, digueu-me il·lusa, que tornem a veure debats ideològics, és a dir, debats de posicionament en funció d'eixos en els que estem cada vegada menys acostumats, que són doncs, el de dretes i esquerres, ecologista, no ecologista, avenços socials, no avenços socials, llibertats, no llibertats, i que, per tant, deixin el, no, l'eix territorial que, no, que fins ara, especialment a Catalunya, han mascarat, per dir-ho així, molts debats. I, de fet, no, em sembla que era el propi Puigdemont que l'altre dia deia, no, que pot també fer valer aquest no estar sempre d'acord amb el PSOE. Per tant, quan baixem en el terreny del debat de lleis concretes, si parlem d'educació, si parlem de salut, si parlem de serveis socials, si parlem de finançaments, si parlem d'infraestructures, si parlem de canvi climàtic, aleshores es poden donar debats, no?, que seran molt transparents, i espero, i on podrem veure també els posicionaments de cadascú.
Però tens el... De moment, i és veritat que Puigdemont ho deixava caure, no? Potser em puc entendre, per exemple, en qüestions com Israel, amb el PP, que no estic tan d'acord amb... No? Però és que ara mateix tens la política de blocs a Espanya segrestada, per entendre'ns, per la presència de Vox, que fa que tots aquests debats ideològics, al final Puigdemont no s'entén amb el PSOE, no s'entén amb ningú, i això inclourà, o sigui, no s'entén ningú, podrà votar amb el PP en contra d'una llei del PSOE, per entendre'ns, però és tot el que es podrà entendre amb el PP. Per tant, seran uns debats ideològics per intentar dur a algun lloc les lleis de les lleis del PSOE.
I que també són sectorials, no? Perquè quan hi hagi plantejaments sobre segons quin tipus de despesa de l'estat del benestar, o segons quina modificació, no? En temes d'habitatge, per exemple, els posicionaments que pugui tenir Junts potser no estan tan lluny del que pugui defensar el PP en el seu moment, no? I aquí es poden trencar majories.
Però és que Catalunya continuarà, depèn de quins temes, més sectorials o més d'ideologia o més aterrats a la ciutadania del dia a dia, com podria ser el transport públic o com podria ser o com pot ser el finançament, acaba sempre anant a parar la pilota a la mateixa taulada. Quan Catalunya està negociant o posa com a acord el traspàs de Rodalies o el finançament o la recaptació del 100% dels impostos, surt el ministre de Torn, que suposo que després ho comentarem, i diu Rodalies para todos, sí, o Cercanías para todos.
Sembla que Andalusia també es vol sumar al carro.
Finançament a Catalunya, el que costa per Galícia. Home, doncs, a veure, arriba un moment que mentre el tingui jo jo caliente riese la gente. Exacte. Però que al final els debats, encara que a part dels ideològics, els del dia a dia, el transport públic, el finançament, que això és el que ens identificarà més o menys com un país, també ve després la resta d'Espanya al darrere.
Oriol, vols afegir alguna cosa més?
Sí, que jo crec que l'esperança de Dolors quedarà molt decepcionada. Jo crec que serà una legislatura clarament de xoc de tipus nacionalista, i hi haurà un bloc molt fort de dretes, PP, Vox, molt consolidat. Hem vist aquesta setmana també el tipus de perfils que proposa Feijóo, per tant proposa línia dura, i hi haurà un xoc radical en aquest sentit. I a més jo crec que en el bloc de les esquerres i del bloc de la investidura, en termes socials més o menys, tirarà. Aquí el problema és que aquesta negociació, al final, en certa manera, té un mal final. Té un mal final. Més llarg o més curt, un mal final. I és que, si la pretensió de les formacions independentistes és arribar a algun tipus de qüestió relacionada amb l'autodeterminació, això no passarà. Per tant, mentre la negociació es mantingui en el terreny de qüestions pràctiques o de traspassos o de finançament, aquesta negociació pot funcionar, però arribarà el moment en què, com deia en Dani, doncs necessitaràs escenificar que tu no has renunciat a aquells principis que fa 4 dies deies que des de Bèlgica que eren irrenunciables, i en aquell moment no trobaràs res, perquè és que no hi haurà res a l'altra banda, senzillament. És a dir, que la negociació té un mal final, i jo crec que simplement és fer passar una mica el temps, i mentrestant intentar fer aquesta política de coses concretes que deia la Sílvia, que bé, que són les rodalies, que és el finançament, que són qüestions molt importants i en les quals pot haver-hi acord. En la qüestió de fons, que ja sabem quina és, no n'hi haurà d'acord.
Ara, on també hi ha hagut una certa polèmica aquestes últimes hores, és en aquesta reunió que tenia ahir Félix Bolaños amb el comissari de Justícia Europeu, Didier Reinders. Sentíem ahir Bolaños i deia: hi ha zero preocupació sobre la llei d'amnistia. Avui ha sortit el PP, Feijóo, que ha dit que no se'l creu, Feijóo.
El comissari Reinders no s'enganya o no s'enganya el senyor Bolaños. y conociendo los antecedentes del señor Bolaños, creo que el comisario Reynes no nos engaña. Lamento que el señor Bolaños venga a desinformar a los ciudadanos españoles.
Bueno, això és el que deia Feijó sobre les paraules d'ahir de Félix Bolaños. Doncs bé, avui també el portaveu de Justícia Europeu, Christian Wigan, que ha rebaixat d'alguna manera la contundència d'ahir de Bolaños i ha dit això.
The commissioner in the meeting,
durant la reunió, el comissari va informar evidentment al ministre que tenim preguntes i que volem continuar les converses amb les autoritats espanyoles. A més, el nostre anàlisi encara està en marxa. Per això, en aquest sentit, la comissió encara no ha dit que la llei d'amnistia no plantegi cap preocupació.
Clar, diu que, a veure, tenen dubtes, n'han de seguir parlant, i això de zero preocupació, com deia ahir Bolaños, doncs ben bé, no és així. Però, davant d'aquestes crítiques del Partit Popular, avui Félix Bolaños ha tornat a insistir que la reunió sí que va anar bé.
Ninguna preocupación. Yo lamento haber pinchado el globo de la derecha y de la ultraderecha que decían que Europa estaba preocupadísima. Pues no, no está preocupadísima, no está preocupada en absoluto. Conocen muy bien a la derecha y a la ultraderecha española, la sobreactuación y la exageración que están haciendo.
Doncs aquest és una mica el resum. Després de la reunió d'ahir, retrets per una banda i per l'altra, i Félix Bolaños que reafirma en la confiança que a Europa no hi veu preocupació al voltant de la llei d'amnistia.
De fet, el portaveu de la comissió deia que encara no sabem si estem preocupats. Que també és, doncs, molt no es deuen haver alarmat si encara no ho han decidit. Però el que el Bolaños té raó...
Encara no sé per què m'he de preocupar.
Exacte, no? Deixa'ns que ens ho tornem a mirar. A veure si
bueno, ja han dit que fins que no hi hagi el redactat final, que surt
de la prèvia, és com amb el tema, amb altres casos hem vist com la comissió surt furibunda, no? I en aquest cas em sembla que no és el cas. Però en el que Bolaños crec que té raó, i ho ha resumit molt bé, és en què a Brussel·les comencen a conèixer el tipus d'actitud del Partit Popular i de Vox, no? De la dreta espanyola, que sistemàticament trasllada als debats nacionals, no? Els debats de l'Estat a les institucions europees, intentant trobar allà, no?, un partidisme, no?, és a dir, un favoritisme, o que es posin al seu costat, i com les institucions europees han anat rebotant els temes que d'alguna manera, no?, durant anys de procés també s'ha intentat, no?, que la comissió prengués part, que el Parlament prengués part per un altre, i les institucions europees sempre han posat una línia molt clara entre el que és un debat intern i allò que sí que afecta, no?, jurídicament, o el corpus jurídic de la comissió, que en aquest cas sembla que tampoc.
Dani.
Sí, estan competint per vendre la pell de l'os abans de caçar-lo. És a dir, és veritat que és un premi gros, no?, que la Comissió Europea es posés de la teva part, sigui a favor o en contra de l'amnistia, o sigui dient que aquí no hi veig cap problema i siguen jugant, o sigui dient que aquí hi veig un problema, però que s'esperin. Matemàticament, Bolaños té raó. És a dir, si encara no puc estar preocupat perquè no l'he rebut, no estic preocupat. Diríem, això és veritat. Diríem, encara no estic preocupat, potser ho estaré, o puc estar preocupat per si estaré preocupat, però no estic preocupat per la cosa, perquè encara
prou,
no la
conec. Deixem-ho aquí.
La preocupació pot ser un futurible.
Una conversa marxista en aquest moment.
Pot ser un futurible, però no és una realitat. I dit això, és que ho ha explicat molt la Dolors, amb el moment del procés va ser la prova de foc per la Comissió Europea, és a dir, en aquell moment sí que hi podia haver més marge per un pronunciament, perquè aquí realment bé, els jutges estaven pronunciant sentències i s'estaven fent coses que suposadament eren contra...
Qüestions internes, no?
Clar, eren qüestions internes. Aleshores, quan estàs provant una llei d'amnistia que s'ha aprovat a altres països europeus que té una justificació política, bé, doncs segurament un cop s'aprovi...
Política, sí,
clar,
sí.
Té una justificació política, bé, doncs un cop s'aprovi es podran pronunciar, però abans no té gaire sentit. Si les amnisties estiguessin per se prohibides i perseguides com la tortura, pues llavors potser sí que es podien pronunciar ja, però és que no és el cas.
El que passa és que aquí hi ha dos elements que tampoc hem de perdre de vista. El Partit Popular, com a partit, a Europa sempre ha tingut un pes, i un pes important. És a dir, dubtar del Partit Popular, de la seva, del seu seny polític a institucions europees, pel que és Comissió Europea, no és tan fàcil d'optar d'un partit que sempre ha tingut un pes important i ha format part d'una de les famílies més importants a lo que és tota Europa. Per
I és el partit majoritari, el Parlament, ara.
Organitzativament parlant, si amb això se li suma que la llau de discussions polítiques a l'entorn del procés, el que és en àmbit europeu, se situa a mans de govern socialista, que és quan el 2017 i 2018 és el procés, entra el procés, però 2019 entra el Pedro Sánchez al govern, no? 2019, si no m'equivoco, aquests últims 4 anys de tant moviment de discussió política està en el context del Partit Socialista, i el PP, que encara té una certa referència o un cert pedigrí, és qui denuncia, i no és tan fàcil, no sé si m'explico, no és tan fàcil a nivell europeu d'organismes europeus dubtar de la paraula del PP. Jo crec que ara sí, jo crec que ara ja comença a tanto el cantre la fuente que al final es trenca.
Avui estàs de dites, eh?
Pues és una altra, també he dit una. Vull dir que no, jo crec que ara comença una nova partida de que tot el que és membres d'organismes europeus no veuen ja tan clar ni tan assenyat qualsevol política, discussió o intent de destrossar tot el que passi a l'entorn del govern espanyol, crec.
Oriol.
No, és que a mi el Bolaños m'ha fet pensar en el Terradellas. Allò que ha explicat del Terradellas, que va anar allà a parlar amb el Suárez, no? I va dir, soy el president de la Generalitat. I l'altre li va dir, escolti, vostè no és ningú. Com, la reunió va anar fatal. I quan va sortir, va dir, escolti, la reunió és fantàstica. Torno cap a Barcelona, sóc el president. I escolta, i al final els altres no van saber què fer. A Bolaños fa això. A Bolaños va allà, li pregunta, i ell ha anat fantàstic tot. Pues ha fet un Terradellas.
Però el Daniel, oficialment, no hi ha preocupació, perquè com que no hi ha text per llegir i preocupar-te, no hi ha preocupació.
A veure, l'han contradit, l'han replicat, han fet sortir un portaveu a dir, escolti, el que ha dit aquest ministre, és igual, ell ha anat tot fantàstic.
Jo crec que no és tan exagerat, però és veritat que quan la comissió ha tingut elements en països on hi ha hagut elements que preocupen jurídicament, és a dir, el cas de les lleis aprovades sobre el sistema de justícia a Polònia i fins i tot a Hongria, és a dir, la comissió ha sortit a manifestar-se explícitament.
Però estaven aprovades, podia, no em sembla dit,
també ha fet advertiments, és a dir, em sembla que era quan les modificacions en tema de justícia, ara no recordo si era Holanda, a Hongria o a Polònia, la comissió advertia que si hi havia, no?, si s'aprovaven aquelles, és veritat que estaven en debat, eh? Però en tot cas hi havia una sèrie d'advertències de dir, escolta, això va en contra del corpus de dret que la Unió Europea, no?, considera com a propi i que és comú a tots els estats i que ja hi ha un dret, no?, o una... El que és comú, per dir-ho així, no? uns estàndards mínims. I, per tant, i en el cas de l'amnistia, això no passa. Una altra cosa és com s'acabi fent, i evidentment és un element que, depèn de com es fes, podria fer aixecar la comissió i dir, escolta, és que aquí heu traspassat alguns límits, però com molt bé dius, com que encara no està feta, el simple fet de presentar una llei d'amnistia no preocupa. Ara, clar, depèn de com la facin, no?
Jo penso que fins que no hi hagi el text on es posicioni a nivell global de manera com a organisme, totes les declaracions a títol individual, per molt càrrec que tingui aquella persona, fins que no hi hagi text i un pronunciament, responen a una família política europea.
De totes maneres, aquesta llei al final acabarà recorreguda per la pròpia judicatura espanyola, segurament, i acabarà el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea en algun moment, i en algun moment aquest Tribunal Superior de Justícia agafarà aquesta llei i dirà sí o no, no crec ni que correspongui a la Comissió Europea. La Comissió Europea ha intervingut més en casos de vulneració molt directes de drets fonamentals, però en el cas d'una llei, jo crec que té un recorregut jurídic i els recursos corresponents. Llarguíssim. De fet, quan arribi aquest pronunciament, ja no voldrà parlar de pronunciament, cosa que sol passar molt a la justícia.
Oh, doncs mira, avui explicàvem també el sumari que una jutgessa de Girona ha decidit de moment suspendre un judici que estava previst per d'aquí 2 setmanes, d'aquells talls a la via de l'AVE que hi va haver l'any 2018, si no recordo malament, precisament perquè la defensa ha dit que això entraria dins la llei d'amnistia i la jutgessa ho ha acceptat i ha dit, doncs d'acord, esperem fins que s'aprovi, no fem un judici en va, amb una sentència doncs, que potser no acabarà tenint cap recorregut, perquè quan s'acabi de celebrar el judici s'haurà aprovat la llei d'amnistia. Vull dir que, mira, en aquest sentit sí que ha tingut un efecte directe.
No, el que deia que no tindria efecte en tot cas és la resolució que algun dia arribi a fer al Tribunal Superior de Justícia aquest de la Unió Europea, perquè arribarà tan tard que això ja
i segurament no també ha tingut un efecte directe per la jutgessa, és que l'hauran esborrat dels grups de WhatsApp de jutges, perquè no crec que hagi sigut gaire popular. Però,
escolta, si no m'equivoco, és el que va ser el debut d'aquella policia, d'aquella infiltrada.
La de la Guàrdia Civil.
D'aquella infiltrada, que si no m'equivoco va debutar com a infiltrada amb aquest tall de vies. Si no
podria ser. Mira, ara que abans ho deies la Sílvia i ara que parlàvem de vies aprofito també perquè dèiem el tema de Rodalies, no? Això que avui Òscar Puente ha dit que estaria obert en principi a poder traspassar el servei de Rodalies a altres comunitats autònomes, no? Si Catalunya ho té, sempre hi ha algú que també ho demana. Ha posat l'exemple del País Basc, on sí que ja està en marxa aquest procés, però sí que li ha sorprès, ha dit, la resposta que ha tingut Andalusia.
En Euskadi se va a producir también una cesión con fórmulas distintas a la de Rodalies, pero ya está en marcha, ¿no? Es un tema ya que está acordado, ¿no? Y ayer escuché al presidente de Andalucía también reclamar el traspaso, lo cual no sé si es una especie de contraprogramación al señor Feijóo, porque claro, si se rompe España por cederle las cercanías a Cataluña, pues no sé si se va a romper un poquito más si las cedemos a Andalucía, pues a lo mejor es que no se rompe, ¿no?
Jo diria que des de que hi ha hagut el canvi de govern, després de Félix Bolaños, qui està tenint més protagonisme és Òscar Puente, eh? Vull dir, no hi ha... Passen dos dies i tenim alguna declaració així, amb aquestes frases contundents que té el nou ministre de Transports.
Bueno, ja era la idea, no? Ja van dir que volien fer un gabinet més polític i més que d'anar a la batalla ideològica, no? Però en tot cas està bé, si les altres comunitats... No sé quin problema té la Sílvia que altres comunitats reclamin una cessió d'una determinada competència que
no
també
es pot ser de Catalunya.
Creiem la descentralització...
Vaya, yo caliente, ríase la gente, mentre el tingui jo, les altres que facin el que vulguin.
Per tant, si ens creiem la descentralització i la progressiva cessió de competències, no hi ha d'haver-hi cap mena de problema.
El que passa que, clar, ens ha costat a nosaltres a començar-ne a parlar, perquè ni integral ni... De moment, començar-ne a parlar i ser un dels acords amb una legislatura in extremis ens ha costat com 30 anys i ara resulta que Andalusia el demana a Hola. I és d'acordado?
A Rodalies.
Sí, en 30 anys hem tingut...
Sí, hem fet algunes coses.
Però no es demana Andalusia parla del mateix, eh?
Sí.
Ah, vale.
Però aquí jo dues coses. Una, quan es va redactar l'Estatut hi va haver una clàusula molt interessant que es va fer al País Valencià, que ara no recordo quin nom li van posar, que era la clàusula Jo també. Que la clàusula
de... El mito és una altra cosa.
No sé si ho entès, no? És a dir, exacte, una clàusula Me Too, que hi havia una clàusula a l'Estatut del País Valencià que deia, molt bé, volem totes aquestes competències i totes aquelles altres que també tingui Catalunya, sense dir-ho així, però venien a dir tot allò que també es concedeixi, no? Doncs nosaltres també ho volem. Per tant, res de nou, no? Que hi hagi altres territoris o altres comunitats que ho plantegin. El que sí que crec, i aquí crec que el Puente ha estat fi, és que aquí el PP, ja ho vam dir el primer dia, tindrà un problema, perquè quan ara és Rodalies... Però
clàusula
quan...
Camps, crec que
clàusula Camps, exacte. Veus? Molt gràcies.
Però és més divertida clàusula Jo també.
Jo també, no? Se s'entén millor.
És País Valencià, diguem, Jo també.
Era l'època que estava tant, quina època era?
Però l'ha fet el PP, per tant, diem-li Jo també.
Ara és el revés, ara València és tot el que digui Catalunya, Jo al revés. Ara ja ha canviat.
Però que el que deia és que quan es posi sobre la taula de negociació el finançament, que el Partit Popular probablement tornarà a dir allò de que el PSOE desmembra l'Estat i regala l'Estat a les comunitats de Catalunya i els bascos, o vés a saber el que dirà, però en canvi tots els presidents autonòmics del Partit Popular es vulguin asseure a la taula i vulguin preguntar què hi de lo mío i vulguin negociar un finançament per les seves comunitats autònomes millor que el que tenen ara i, per tant, si cal, al costat de Catalunya i de qui faci falta, el PP també tindrà un problema i això també passarà en aquesta legislatura, crec.
Home,
i hauria de passar en aquesta legislatura.
Com a estratègia política és bona. Jo no sé qui aixeca la primer la mà, si el Puente te l'ofrezco o Andalusia lo quiero, però en tot cas com a estratègia és bona.
però el finançament tindrem tardes de glòria, crec que
és que l'han enganxat amb, és a dir, el PP és un dels principals problemes que tindrà aquesta legislatura, i serà aquesta incoherència, perquè estàs posant benzina a un discurs, Espanya és una i no 51, i en el fons ets un partit que defensa l'autonomisme, a diferència de Vox, que amb això té menys problemes, per entendre'ns. Té menys problemes...
Però també governen, eh?
Però també governen.
I no renuncien a res, allà on governen.
No renuncien a res, sobretot si estiguessin governant també Espanya, potser sí que hi renunciarien, però com que Espanya i governen els socialistes, no estarien disposats a renunciar-hi. Per tant, aquí aquesta incoherència l'hauran d'anar barallant. D'altra banda, ei, endavant. Jo crec, és a dir... Si jo estic d'acord o estic a favor o prefereixo que les Rodalies es gestionin des de la Generalitat, és perquè crec que des de la proximitat es poden gestionar millor. És a dir, no hi ha cap altre argument, ni nacional ni de país, és perquè crec que des de la proximitat es poden gestionar millor. És que tenim una prova que és Ferrocarrils. És veritat que és una prova poc comparable, perquè és molt més senzill de gestionar, per entendre'ns,
sí.
Però de moment és l'única prova que tenim, i crec, a falta de més proves, perquè no hem tingut una altra xarxa, que es pot gestionar millor des de la proximitat. Per tant, si això ha funcionat també a Andalusia, el que vull és que els trens funcionin a tot arreu. A Catalunya, Andalusia, al País Basc. Per tant, si el sistema ferroviari espanyol ha de ser descentralitzat, no passa res. Estupendo. I funciona millor, i els trens van a l'hora, doncs millor per tothom, pels andalusos, pels valencians, pels bascos i pels catalans.
Falten 20 minuts per arribar a les 10 de la nit. Fem una pausa i ara de seguida continuem parlant de més qüestions.
RAC 1. Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini, i el 9 de gener, Aida de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aida. Música de qualitat amb Excelentia.
Quan practiques meditació, res no et pot moure del teu centre, ni tan sols quedar-te sense aigua calenta, perquè la maleïda caldera s'ha espatllat i cap tècnic t'agafa el telèfon. Per sort, existeix el servei de manteniment de Rotxat, i ara, si el contractes a rotxat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Rotxat, els experts de la tranquil·litat.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 31 de desembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració, tot el cinema premium i tot ho tens també obert del 6 al 8 de desembre. Perquè ara, Blau, ho tens tot. Tot!
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
3 minuts per arribar a 3 quarts de 10 de la nit. Canviarem totalment de qüestió per acabar la tertúlia d'avui del No ho sé, perquè ja sabeu que aquests dies s'està fent a Dubai la COP28, que és aquesta cimera internacional per fer front al canvi climàtic. De moment, avui sabem que Pedro Sánchez, com a president de torn de la Unió, ha proposat posar impostos als països que més contaminen, i justament fa una estona també ha fet un altre anunci, que és aquest, que ara s'ha
dit. Em plau anunciar que la reunió internacional del nivell d'anàlisi de polítiques nacionals de l'Aliança Internacional per la Resiliència contra la Sequera serà a Barcelona el setembre del 2024. I acabo amb un missatge positiu. L'acció humana, que ha alterat els cicles naturals, també és capaç de girar aquesta tendència i preparar-se per als impactes.
I'm preparing for the impact.
Doncs de moment tenim aquest anunci de Pedro Sánchez, que no em feu repetir el nom de la cimera.
Els cartells d'aquesta cimera seran...
Espero que facin un resum, perquè...
O la sigla serà impronunciable.
No, a veure, el resum...
Es faci l'Ignasi Martí, que està acostumat a passar de 16 a 80.
Cristià. No, però el que sí que ens ha quedat clar és que aquesta reunió del més alt nivell, a nivell internacional, es farà al setembre, sobre la sequera, es farà al setembre que ve aquí a Barcelona. Per tant, doncs, estarem també pendents del que acabi passant en aquesta cimera i de com es prepara, perquè realment és un dels temes que ara mateix més preocupa. Però ara volíem parlar amb una persona, amb la Susana Borràs, que és membre de la xarxa de Nacions Unides sobre migració, dret del canvi climàtic i justícia ecosocial, que precisament participarà a Dubai en aquesta cimera per fer front al canvi climàtic. Senyora Borràs, bona nit.
Molt bona nit.
Tu encara ets aquí, crec, a Catalunya, però sí que tens previst anar a Dubai, no?, per participar a aquesta trobada la setmana
sí.
que ve.
Exactament, la segona setmana tinc previst estar allà i poder-hi participar activament.
De quina manera? Què hi anirà a explicar exactament?
Sí, jo estaré en la delegació de la circumscripció de dones i gènere, que és un dels 9 grups que estan presents a la Zona Blava, i allí participaré en el pavelló de la Unió Internacional de Conservació de la Natura per tal de poder incidir en la importància que tenen els oceans en la regulació de tot el sistema climàtic i com les activitats antropogèniques doncs, estan alterant el ritme biofísic del planeta mitjançant doncs, bueno, la sobrepesca, la contaminació marítima, el transport marítim i també doncs, el que es projecta com la mineria a nivell dels oceans. No? I també parlaré dels temes de les migracions climàtiques, com també un impacte social no? que es deriva del calentament global.
Mm-hmm. Ara anirem a parlar més en concret d'aquestes migracions climàtiques i de si això ens pot acabar afectant a casa nostra o no i en quin termini. Però deixa'm que et pregunti primer per aquestes declaracions que sentíem ara de Pedro Sánchez, d'aquesta reunió sobre la sequera que es farà a Barcelona el setembre del 2024, l'Aliança Internacional per la Resiliència davant la sequera, què li sembla que es pugui fer aquí a Barcelona? M'imagino que, evidentment, a banda d'ocupar aquesta presidència de torn de la Unió, potser s'ha triat Barcelona per algun motiu concret relacionat precisament amb la sequera, per la seva ubicació en l'entorn?
Bé, ara mateix estem patint un episodi de sequera molt agreujat que evidentment està vinculat als efectes del canvi climàtic i precisament el panell intergovernamental de canvi climàtic doncs ja des de fa temps situa la conca mediterrània com un dels punts calents, un hotspot de conseqüències derivades del calentament global. No? Però això no podem desvincular no? el fet de que les grans ciutats, especialment poblades com són les mediterrànies, tenen elevats consums d'aigua no? i que juntament amb els efectes del canvi climàtic doncs, fa que tot sigui una situació prou preocupant. No? És important que es celebrin aquest tipus de trobades internacionals a casa nostra per posar de manifest la importància i l'urgència del moment que estem vivint. No? Mm-hmm. Però, com sempre, arribem tard. Les mesures arriben tard, són reactives i moltes vegades pues, arriben a ser pal·liatives. No? Necessitem mesures molt més ambicioses, que siguin preventives i que siguin conscients del moment en què vivim i com utilitzem els recursos. No? Per tant, tant el consum en les grans ciutats doncs, ha de respondre en aquest moment també de canvi climàtic que evidentment les ciutats no en seran indiferents.
Arribem tard vol dir que no hi ha res a fer i que ja no val la pena fer res? O què vol dir exactament?
A veure, estem en un moment de punts de no retorn, no? D'acord amb la comunitat científica. El panell intergovernamental de canvi climàtic en el seu darrer informe ens diu que el canvi climàtic evidentment és una amenaça pel benestar humà i de la salut del planeta i que la finestra d'oportunitat que té la humanitat per assegurar-nos un futur habitable i sostenible per a tothom s'està tancant ràpidament. És a dir, és una alerta de que encara hi ha espai, encara hi ha l'oportunitat de fer alguna cosa per evitar la irreversibilitat total, però ens hem d'afanyar. No? És un moment clau, un moment en què requereix mesures ambicioses més enllà de les que, com us deia, pal·liatives i reactives.
Tenint en compte aquesta situació de sequera que ja fa mesos que s'arrossega aquí a casa nostra, li demano la seva opinió sobre si creu que el que s'està fent ara mateix per intentar evitar aquests efectes, per reduir el consum de l'aigua, si amb això que s'està fent fins ara n'hi ha prou o s'haurien de prendre mesures més dràstiques?
Evidentment, les mesures que s'han adoptat ara mateix són del tot necessàries, però mai són suficients per revertir una situació de sequera com la que estem patint. No solament estem parlant de consum d'aigua, sinó també de totes les activitats industrials relacionades amb l'ús de l'aigua, i això inclou tant el sector turisme com el sector agrícola industrial, que encara mantenen activitats intensives que generen moltes pèrdues d'aigua. I no solament el consum a nivell de l'aigua, sinó també doncs totes les polítiques públiques que poden tenir a veure, no, amb les emissions d'efecte hivernacle. És a dir, no estem patint un episodi puntual de sequera, sinó que això ho hem de vincular a una situació de calentament global que es deriva d'activitats antropogèniques que han generat una situació que comencem a experimentar cada vegada amb més intensitat i cada vegada amb més freqüència. Per tant, s'ha d'intentar incidir en un sistema econòmic que és totalment contraproduent per mantenir els sistemes d'habitabilitat que actualment tenim.
I abans vostè em parlava d'aquest concepte de les migracions pel canvi climàtic. Potser hi ha gent que això ho veu com una cosa molt, molt llunyana. Vostè, que és una experta en aquest camp, en quants anys creu que a Europa o aquí a casa nostra es veuran les primeres migracions per culpa del canvi climàtic?
Quan parlem de migracions estem parlant de qualsevol moviment, desplaçament humà com a conseqüència d'un desastre vinculat amb els efectes del canvi climàtic. Aquesta ja és una realitat. No hem d'esperar en els propers anys per veure-la. De fet, hi ha un organisme a nivell internacional que és el Centre de Monitoreig de Desplaçament Intern que comptabilitza cada any quantes persones es mouen com a conseqüència de fenòmens vinculats amb el canvi climàtic.
I aquí a casa nostra ja està passant això.
Vinculats. Exactament. L'abandonament rural és una de les conseqüències dels efectes derivats del canvi climàtic. Quan parlem d'efectes de canvi climàtic, no solament ens referim a les inundacions, a fenòmens extrems de tempestes extremes, sinó també a sequeres, com la que estem experimentant. Això està produint efectes molt importants en les zones més rurals, que han obligat ja moltes persones, com a conseqüència de la reducció de la seva producció agrícola i, per tant, del seu empobriment, a desplaçar-se a les ciutats. Això també són migracions climàtiques. Per tant, tenim ja dades significatives de persones que han hagut de fer aquests moviments. Moltes vegades aquests moviments es reverteixen amb el retorn a la pròpia poble, a la pròpia ciutat, perquè les condicions milloren, però moltes vegades aquestes migracions cap a noves destinacions són definitives. No? Per tant, quan parlem de l'Espanya buidada o de la Catalunya buidada, estem parlant també de moviments de persones que, malauradament, com a conseqüència d'aquest impacte social del canvi climàtic, s'han vist obligades a abandonar els seus llocs d'origen per desplaçar-se internament a altres ciutats. Evidentment, a altres llocs del planeta, aquest moviment humà és molt més significatiu i es produeix en nombres que abasten a milers de persones desplaçant-se internament.
I deixi'm que per acabar li pregunti per aquesta trobada a la qual assistirà vostè la setmana que ve, aquesta COP28, perquè a vegades es té la sensació de dir, es troben molts líders mundials, es fan unes reunions que queden molt bé, no?, aquestes imatges a la televisió, però realment s'acaba decidint alguna cosa, si decideixen coses importants, és a dir, serveix d'alguna cosa una trobada com aquesta, que també és molt costosa, implica tots uns desplaçaments, en aquest cas fins a Dubai, des d'arreu del món.
Exacte, no? Incloent la nostra petjada carbònica, no? Però som molt conscients d'aquesta repercussió que tenen aquestes trobades a nivell internacional. No podem deixar a mans de només dels estats una qüestió tan important com és el canvi climàtic, que té tantes implicacions socials per tantes persones, no? D'aquí que és important que fem l'esforç per trobar-nos i per intentar incidir en les decisions que es puguin prendre. Aquestes decisions que es es prenen mai seran suficients perquè hi ha molts interessos geopolítics, però hem d'intentar com a societat civil estar-hi per intentar que no es deixin aquestes negociacions i donin continuïtat, no, a l'acord de París, que és el nostre paraigües marc de referència jurídica al qual els estats s'han compromès, i nosaltres hem d'exigir aquesta responsabilitat de compliment de l'acord de París per no sobrepassar, no, el nivell de seguretat que la comunitat científica ens ha alertat, de no superar el grau i mig de temperatura per finals de segle respecte als nivells de 1990, als nivells, sí, preindustrials, no, de 1850. Per tant, és important donar continuïtat a aquestes trobades, tot i que no sempre les decisions siguin prou satisfactòries, hem de continuar incidint i pressionant els nostres estats perquè assumeixin les seves responsabilitats.
Susana Borràs, membre de la xarxa de Nacions Unides sobre migració, dret del canvi climàtic i justícia social, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al 9C i que vagi molt bé la setmana que ve.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit. Doncs, en fi, aquesta és la situació. També, ara li volia dir si no es podria fer una trobada a distància, no? Perquè no ho estem tan bé només per aquí, no? Sí. Perquè desplaçar tanta gent fins a Dubai, que no és que sigui tampoc un país amb molts recursos hídrics, no? En aquest cas, i fer totes aquestes reunions, potser es podria resoldre, ara que tenim les tecnologies força avançades, no? Amb, sí, reunions a distància.
S'està perdent de moda. Jo avui he proposat una reunió virtual amb gent que ens hem de trobar que no ens coneixem, i tothom ha quedat molt estranyat, eh? Ens estem desacostumant d'això.
Home, sí, però no és el mateix.
És una pena, és una pena.
Desplaçar-te no sé quants quilòmetres que haver d'anar a Dubai.
No, però que una cosa que es pot fer perfectament i que et veus perfectament, de cop i volta tothom té un altre cop la necessitat de fer-ho tot presencial. Dale, no?
Mireu, nosaltres l'altre dia fèiem un... No? Jo assistia a un diàleg entre una representant del Pacte Verd de la Comissió Europea i una representant d'un d'aquests moviments civils que estaran presents, no? En aquest cas dels joves dels Friday for Future, que, sí, venen, no? Que es van manifestant, i feia algunes... i donaven algunes xifres. Durant aquests dies, aquestes setmanes a Dubai, hi haurà 70.000 persones assistents. És a dir, no és només una cimera de 100, més de 100 estats, sinó d'estats representant organismes internacionals, i cada vegada més s'han tornat també un espai on tots aquells que volen influir hi estan presents. Ara hem sentit, no?, la xarxa
de
Nacions Unides o d'entitats vinculades a Nacions Unides, les organitzacions i les ONGs, però també els grans lobbies industrials. Vegis el lobby del gas, el lobby del petroli, el qualsevol...
Tothom lobby, qui tingui interessos.
Tothom, vaja, que té interessos entre el que s'ha de decidir en els propers anys, no?, per pal·liar els efectes del canvi climàtic, està present allà. I és evident que no en les mateixes condicions. Una de les coses, per exemple, que denunciaven, ella avui no ho ha fet, però algunes organitzacions no governamentals, és que en funció del lloc on es troba la cimera, les ONGs o els activistes tenen més facilitats per arribar o són més o menys vigilats. No és el mateix fer una trobada així a París que, com es va fer a Egipte, o fer-la a Dubai, on hi ha gent que directament ja no hi pot arribar perquè se'ls deneguen els visats, o no hi poden ser perquè el cost per arribar-hi és molt més gran, o simplement activistes que un cop estan allà i la cimera marxa, després són perseguits, no? Per tant, també tota la importància que té el que allà es decideix, i la importància també del que deien, que és la justícia intergeneracional, no? Mm. Que em sembla un element fonamental a posar sobre la taula, i és que si reduïm o no, o si arribem o no aquests compromisos, no és només el que passa ara, sinó que ja hi ha joves que ens estan reclamant el planeta que els hi deixem, no? Efectivament.
No em molestaria, una cimera de 70.000 persones per aturar o intentar pal·liar el canvi climàtic, si serveix per alguna cosa.
Anava a dir, el problema és que estem parlant de la COP20, de la COP21, sí, sí, de la, sí, sí. No? I anem parlant de la COP, no? I però ja anem a la 28, exacte.
El que em molesta és, una, que no serveix de res, i dues, el que deia molt bé la Dolors, que recordem que fa dos dies la BBC publicava que Emirats Àrabs han accedit a documents, diríem, preparatoris d'aquesta reunió d'Emirats Àrabs, en els quals reconeixien que els volien fer servir aquesta cimera per vendre petroli, per vendre més petroli, per fer contactes i vendre més petroli. Per això avui el Guterres deia, no podem aturar el foc del canvi climàtic a tirar-li benzina, que és el que literalment estem fent. I clar, quan la sensació és que els acords que es fan són una gota d'aigua enmig d'un oceà del que caldria, és aleshores quan dius, bé, per fer això no cal que us reuniu, per fer això feu un Skype, efectivament, i acordeu posar 20 milions de dòlars o d'euros, que em sembla que s'ha compromès a Espanya a posar contra els refugiats climàtics en les últimes hores. Què són 20 milions d'euros? Sí, sí. S'han de fer passos de debò, perquè el problema que tenim és immens i el tenim ja aquí.
El que passa que jo em quedo amb l'última... Estic totalment d'acord amb els dos, amb l'última frase que ha dit la Susana Borràs, que és, malgrat... els resultats siguin sempre pessimistes i no obtinguem cap rèdit, és important no baixar la guàrdia, no deixar d'insistir.
Avui la Sílvia, que porta una samarreta molt adient, pel
sí,
tema que estem parlant.
Sí, que seguit de què parlaria.
Digues, there is no planet B.
M'agrada molt aquesta marca de roba, diguéssim.
Que aprofiten amb ampolles, no? Correcte. Reciclades de plàstic, no, que treuen del mar, netegen el mar i fan aquest tipus de productes, entre d'altres. Oriol, ja, per acabar,
molt bé, que s'ha de lluitar contra el canvi climàtic, però s'ha de tenir molt en compte que com es fa, perquè això genera moltes inequitats, tal com s'està fent en molts sentits, per exemple, el cotxe elèctric afavoreix les classes altes i no les classes treballadores. Per tant, és un debat complicat que s'ha de vigilar molt amb quins passos es fan i amb quines conseqüències té a nivell d'equitat social.
I el cotxe de combustió desafavoreix a les classes altes i a les baixes. Això és el que
no entendrem. El cotxe de combustió a dia d'avui és el cotxe al qual poden accedir, desgraciadament, les classes populars.
Sí, però si després això fa que no t'arribi aigua a l'aixeta, doncs
sí, per això dic que és enormement complex.
Va, que són les 10 de la nit i avui us deixaré marxar abans...